Radio Astel.
Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, Mercè.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, estàvem aquí comentant tota la medicació.
Sí, sí, sí.
Mare meva, Joan Anton. Ai, fi.
Que sigui per bé.
Que sí, sí, no, 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 totalment. Jo estic feliç, ja t'ho dic, perquè
no, ja
o sigui, ahir va ser el primer dia sense febre, que això ja s'agraeix.
Sí, tant.
No recordava el que era tenir febre. Que un dia en podem parlar de...
La febre és un mecanisme de defensa. Mm. És molt important. Hi ha gent, ja sé que hi ha malalties que justament fan que no es tingui febre, quan en realitat és un procés natural que, com et dic, és de defensa. La febre el que fa, primer et dona un avís, però després, bàsicament, més que un avís, perquè els nostres avantpassats a l'avís no el sabien escoltar, diríem, no sabien la medicina que sabem avui, el que fa la febre augmenta la temperatura del cos i això augmenta tot un seguit de mecanismes, com per exemple que la sang circuli més de pressa, que tot el teu metabolisme s'activi més, que puguin arribar les teves defenses més de pressa al lloc on han d'arribar, no?, per combatre aquella infecció. De manera que és un mecanisme de defensa. No ens agrada tenir febre, però és el primer mecanisme o dels primers de defensa que s'activa.
Clar, l'altre és, ostres, si tinc aquest mecanisme de defensa, deixem que actuï, però el debat sempre ha existit, no, Joan?
Clar,
de dir, quan l'hem d'aturar?
Hem de controlar.
Quan l'hem de frenar?
Clar, hem de controlar, perquè és curiós pensar que que fràgil, per una banda, que fràgil, i per l'altra, que resilient que és, no?, la vida. I de fet, la vida cel·lular, una cèl·lula funciona en uns paràmetres de temperatura molt acotats. És un marge molt petit, no?, de temperatures entre, no sé, això ens ho diria millor un bioquímic, no?, o un metge, però potser entre els 35 graus, per posar una xifra, i els 42. Però és un marge només de 6 o de 7 graus, de manera que això ho hem de controlar molt bé. Novament, el cos té mecanismes naturals per controlar la febre, la suor. És un mecanisme atípic, no?, de quan tens febre, doncs la suor el que fa al final és dissipar calor. La suor el que fa és dissipar calor per evaporació. I en tenim d'altres, de mecanismes. Però, clar, de vegades, en funció de com és la infecció que tens, la resposta del teu cos pot ser molt exagerada i s'ha d'evitar, i per això venen els medicaments que intenten evitar aquestes pujades tan...
Que bé que ho hagis dit, aquests medicaments, perquè he pensat en tu, Joan Anton, perquè dic, mira, que bé, perquè per baixar la febre tenim un medicament que acaba molt bé, que diré el nom, que és el paracetamol.
Home, de tota la vida.
I pensava, ostres, això existeix perquè hi ha hagut una persona, un equip al darrere,
clar,
que ho ha investigat, no?, i que ha tret aquest medicament, i dic, gràcies a Déu.
Clar, la medicina que tenim és gràcies a la feina de moltíssima gent. Pensa en la revolució que ha fet la medicina, ara perquè la tenim molt assumida, i ara estem pendents d'altres revolucions. Estem mirant la intel·ligència artificial, estem mirant la genètica, estem mirant l'explosió de l'espai, que són les grans revolucions que tenim. Però la medicina ha estat una de les grans revolucions, i ho continuarà sent, però ha estat una de les grans revolucions des de que, fixa-t'hi, a començaments del segle XIX, no se sabia el que eren els bacteris. I allò és el començament d'una enorme revolució, quan arriba Pasteur, quan arriba, i després Fleming, i tenim el que tenim gràcies a tots aquests descobriments que ha fet molta gent treballant molt dur, i avui ho donem per fet, no? Tenim una...
Clar, nosaltres ara, no? Exacte, és el que dius, donem per fet, ens tenim febre, agafem una pastilla, un antitèrmic, ens el prenem i baixa la febre. Clar, però per arribar a aquest punt, no?
Exacte.
Hi ha moltes hores d'investigació.
Sí.
Dit això, he tafanejat una mica també al teu compte d'X.
Val.
I he vist que hi ha un telescopi espacial, James Webb, que ens has parlat també bastant, que ha fotografiat la galàxia, que m'ha fet molta gràcia.
El barret.
Quina és la galàxia del barret?
És molt, 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 molt famosa. Molt famosa. I és famosa, a veure, per moltes raons, però una és perquè l'altre telescopi espacial, el Hubble, que hem de ser romàntics, el Hubble continua treballant, porta més de 30 anys a l'espai, doncs li havia fet fotografies en aquesta galàxia que són molt boniques visualment, són postals, i es deia del barret perquè clarament tu mires, ara l'estàs buscant, búscala, búscala. Tu veus aquesta galàxia i veus un barret, i es diu la galàxia del barret. A més, t'haig de dir que amb telescopis d'aficionat, i això pot interessar en algú que ens està en aquest moment enregistrant en imatges aquí, doncs es pot captar també aquesta galàxia. No es veu amb el detall del Hubble, oblideu-vos.
Oi, sí que sembla un barret.
Oi que sí? No, és molt espectacular aquesta galàxia.
Però és xulíssim.
Després us ensenyo una fotografia meva.
Que vas dir tu?
Sí, sí, sí. Bueno, ja després us ensenyo. I ponem el tema. Llavors, el James Webb és, com bé sabem, l'ull més potent que té la humanitat en aquest moment. El tenim a 1,5 milions de distància de la Terra i està mirant coses que són increïbles. I una de les coses que està mirant o que ha mirat és aquesta galàxia i l'ha mirat amb el seu ull d'heroi, que és una mirada infraroja. Saps com la visió infraroja dels superherois?
Sí.
Doncs el Webb mira amb infraroig. De manera que ha captat detalls d'aquesta galàxia que amb llum visual, amb llum visible, no es podien veure. I es va publicar ahir. Ahir es va alliberar l'enorme fotografia que va fer el James Webb. I, a més, la NASA ha creat un vídeo, que és aquest que has vist, que he piulat ahir i avui, un vídeo on es fa zoom, es veu el cel, els estels petitons, no? I la NASA, a base d'imatges tant del Hubble com del Webb, fa zoom i comences a entrar i entrar i et va apareixent la galàxia, un punt, i de sobte aquell punt se't fa gros, fins que apareix aquesta imatge del James Webb.
Fem una cosa, Joan Anton, nosaltres no tenim a James Webb aquí a l'estudi, però sí tenim a la Vanessa Carrasquilla, que jo crec que ella també ha de dir alguna cosa, perquè, a veure...
Endavant.
Tu coneixies la galàxia del barret?
Bueno, l'he conegut gràcies al Joan Anton, com sempre, que el segueixo fidelment, per saber totes les novetats que ens esperen en el cosmos. O sigui que... Però escolta, aquesta setmana em sembla que a Mart hi han trobat un gat, també. Ai, que l'enxampo.
Ai, m'has enxampat.
Ha trobat un gat a Mart.
Això ho has d'explicar.
Sí, explica'm.
Home, esperava que ens ho expliquessis tu, això.
Ai, això del gat no sé què.
Doncs han trobat un dels robots. Com es diu el robot que està per allà?
El Perseverance i el Curiosity.
Doncs un dels dos, no sabria dir-te quin. Han trobat una pedra allà al mig. Que està ubicada... Bueno, està posada de tal manera que sembla com un gat reposant.
No l'he vist, no l'he vist.
Ara t'ho busco i després us ensenyo.
O sigui, en realitat és una pedra.
Sí, clar.
Que no és un gat.
No, jo m'imaginava que, a veure, si vingués una altra persona podria pensar quina conspiranoia, però venint de la Vanessa sabia que no podia ser això i que devia de ser una cosa seriosa.
Ho estàs buscant, oi?
No, estava buscant una altra cosa.
Doncs...
Però val la pena veure-ho, no?
Sí, ara la busco.
Bueno, perquè és curiós de veure, no? Vull dir que va sortir diverses informacions que deien han trobat un gat a Mart.
Sí, sí.
I és això, és una pedra que està posada de tal manera que sí, que de lluny ho recordaria, però al final és una pedra que per l'erosió i tot plegat dels vents...
Què, Joan Anton?
Ara l'estic obrint. No l'havia vist, eh? Perseverance, que sembla que l'ha aconseguit. A veure si la podem ampliar.
Jo no l'he vist, tampoc, eh? Vull dir que tampoc...
Ui. Diríem, s'ha de tenir molta imaginació.
A veure...
S'ha de tenir molta imaginació per veure-hi un gat aquí, eh?
A veure,
és que quan els felins, els cat lovers, volem veure gats, els veiem a tot arreu.
No, això és veritat, això és veritat. Què?
D'acord, jo no sé si és per...
Ara quedaràs bé.
No, per com estic avui, però jo ho veuria, eh?
Tu veuries un gat aquí?
Sí, a veure, sí que és veritat que t'ajuda la imatge que tens al costat del gatet.
Mira, hi ha un nom que ara no em surt.
Sí.
És un terme que no em surt, que bàsicament diu aquesta capacitat que tenim els humans de reconèixer figures mundanes quan hi ha una cosa que no ho és. No? Això té un nom i ara és que no em surt. Sé que comença per PA, però ara no surt. La qüestió és que a Mart se'n veuen moltes d'aquestes coses, perquè t'hi fixes i dius aquella pedra sembla, en aquest cas, un gat. No? Però recordo altres casos molt famosos, la famosa porta marciana, una porta que, segons els conspiranoics, doncs, havia de conduir a túnels i al final resultava que tenia pocs centímetres, que era una coseta, una marca en una roca que semblava com una porta molt llunyana. Calaveres, serps, no sé, hi ha estructures a Mart que constantment veiem, a Mart i altres llocs, però les de Mart són molt famoses. Estàs buscant el nom de la paraula?
Sí, no, saps que, em surt superdotat.
És que no em surt a mi ara, i no, 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 em sap però, greu, eh?
Sí, sí, ja, o sigui, sé exactament el que vols dir, no? Que és... de veure coses que tu sí. dius, això em recorda, diguéssim, no? O,
sí.
o uns ulls, un rostre,
exacte.
No? Joan Anton, mare meva, el que ens ha portat avui a parlar de la galàxia del barret, eh?
Sí.
A parlar, diguéssim, d'aquesta pedra, no?, que s'ha trobat a mar i que té forma de gat, que us convidem també, als nostres oients, que si podeu, doncs, entreu i deduïu a veure vosaltres si és que veieu. Doncs, un gat que, Vanessa, tu que estàs més... Està com estiradet, el gat, no? Podríem dir-ho? O...
Sí, diguéssim que té les quatre... Com si tingués les quatre potes recollides a sota sí. del cos.
Pareidòlia.
Pareidòlia.
En català ara mirarem com es diu, que igual es diu... igual, no ho sé.
Tu tens pareidòlia, Joan Anton?
Tots en tenim. A veure, tots tenim la tendència... A més, és molt interessant perquè...
Olga Vallejo en té molta, eh? T'haig de dir.
Vale, doncs mira, parlarem sí. amb ella. Però, sí, sí. però torna a ser un mecanisme de defensa. Perquè...
Que bo.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Des del punt de vista evolutiu sí. dels homínids, hem desenvolupat la capacitat de veure patrons i veure figures allà on potser no hi són. I podem entendre que segurament això va ajudar també al desenvolupament de la nostra espècie, perquè, per exemple, una cosa que fem genial els humans és reconèixer cares. Som capaços de reconèixer cares. Si tu hi ha exercicis per internet on hi ha un paisatge, te'l posen molt complicat. Imagina't fulles d'un bosc, no? Sí. Arbres i fulles d'un bosc. I han posat una careta d'un tigre allà amagada, els humans, clar, però ho clavem de seguida. Reconeixem cares, molt figures i cares, i això segurament en algun moment també va jugar un paper clau a la nostra supervivència, no? Aquesta capacitat de dir perill. Després igual no ho serà, però de moment perill.
Perill.
Per tant, em puja l'adrenalina, em poso nerviós i es comencen a activar els meus mecanismes de defensa, que bàsicament és córrer. Que després resulta que no ho serà un tigre, allò, saps? Que sí. serà una pedra o sí. serà una fulla, però és un mecanisme de defensa ancestral.
Doncs mira, Déu-n'hi-do el que... Bueno, és que clar, és que Joan Anton, català li treus, Vanessa, a qualsevol tema i et podria
sí,
fer...
Sí, però el del gat no m'ho esperava, eh?
El del gat no, però...
No, no, no.
Bueno, però escolta, si més no, curiós, el del gat,
sí,
eh?
Sí, és curiós.
És curiós. Ara ens centrem en el tema que ens ha portat aquest dimarts el Joan Anton català, que són els estels de neutrons. Because we're all just protons, neutrons, electrons, the rest on a Sunday. Work on a Monday and someday soon we'll be singing the old tunes. Zippity-doo-da, zippity-doo. I'll be sitting on the porch with you. Then I'll die and I'll find your feet in the blue. Em apunten que el grup que estem escoltant es diu The Cat Empire.
Mira com es van ajuntant els astres.
Els astres,
sí,
no?
Sí.
Són fascinants els estels d'electrons?
Els estels de neutrons, molt, molt fascinants.
Sí,
molt,
sí.
molt fascinants. Són, jo els anomeno les bèsties de l'univers. Tindríem els forats negres i els sí. estels de neutrons, que són les bèsties de l'univers. Vaig a descriure't, Mercè, per si mai el veus que el pugui reconèixer,
a veure.
Com serà un estel de neutrons quan t'hi acostis amb una nau. Val? Veuràs un objecte molt dens.
Va.
Molt dens vol dir que empaqueta en qüestió de pocs quilòmetres. Estem parlant de 15, 20 quilòmetres. Una massa quasi un cop i mig la del Sol. Tot això empaquetat amb 20 quilòmetres, que gira molt de pressa. Hi ha estels de neutrons que els veiem girar. El que més coneixem en aquest moment, que gira més de pressa, ho fa, dona, fa 716 toms per segon. Imagina't, una esfera de 25 quilòmetres, 700 toms per segon, i tal com va girant, emetent pels seus pols magnètics, que no tenen per què coincidir amb l'eix de rotació, però és igual, emetent amunt i avall uns feixos d'energia potentíssims, i que t'atrau, la teva nau cau cap allà i no hi pots fer res per evitar caure sobre aquell objecte. Això és un estel de neutrons.
Mare meva!
Sí, no, és fascinant, fascinant.
Però probablement l'has vist, aquest estel?
No, jo no n'he vist. A veure, des de la Terra ens costa captar-los. Bàsicament perquè provenen, ara t'explico com neixen, no?
Sí.
És com l'au fènix, igual que el forat negre. Això neix de la mort. neix de la mort d'un estel gegantí. Són estels d'aquests que algun cop n'hem parlat, que esclaten formant supernoves, que són aquestes explosions enormes que hi ha a l'univers, que és el col·lapse, el moment final de la vida d'un estel que té masses molt més grosses que el Sol, 20-25 cops la massa del Sol. Hi ha un instant d'aquest estel, bueno, jo, així en broma, en aquests estels dic que viuen fast i moren furious, perquè, sí, això ho utilitzo molt, no sé, perquè diem, viuen fast vol dir que viuen poc.
Val.
Ja saps que som una mica rarets, no?, els astrònoms. Poc vol dir unes quantes desenes de milions d'anys.
Ja.
Però dic poc comparat amb un estel normal. Un estel normal com el Sol viu milers de milions d'anys. Un estel massiu viu 30-40 milions d'anys, no viu més. I moren furios, amb explosions supernoves. En el moment de l'explosió, l'estel enorme, molt més gros que el Sol, col·lapsa. És com si dinamitéssim unes pilones d'un edifici, l'edifici col·lapsa, s'enfonsa, l'estel s'enfonsa sobre el seu centre, el seu interior. I allà la matèria és pressionada, pressionada, pressionada per tota aquesta massa que cau cap dins. I en aquell moment allà es forma l'estel de neutrons. És com la massa es pressiona fins que arriba un moment que pràcticament és el límit. Ja no pot més. I en aquell moment allà neix aquest objecte tan fascinant, que a vegades també poden néixer forats negres, però neix aquest objecte que és l'estel de neutrons, que és la manera que té la natura de crear-los, comprimint d'una manera extrema. I aquests objectes, per tant, és el que queda d'un estel gegantí que va viure en aquell raconet. Per tant, són molt petits. Ens costa molt detectar-los de manera directa, per llum, no els veiem, però els detectem per la radiació que emeten en aquests feixos que et deia, mentre giren, emeten aquests feixos, aquestes radiacions, i és com un far de llum. Si tens la sort des de la Terra, que mentre giren un d'aquests feixos apunta a la Terra, després deixa d'apuntar. Apunta, deixa d'apuntar, perquè gira, com un far. En aquell moment podem detectar-los en llocs que visualment no els veiem, perquè ja et dic, són molt petitons, i emeten llum, però no es pot comparar amb com de gros és un estel, no? I els detectem justament perquè de tant en tant algun d'aquests feixos d'emissió escombra l'espai i, de casualitat, per perspectiva, algun d'aquests feixos ens escombra constantment, desenes, centenars de cops per segon, i llavors els detectem. Atomic.
Avui estem parlant amb Joan Anton Català d'aquests estels de neutrons i ara et preguntem de què es componen.
Clar, la paraula estels de neutrons és perquè tu saps que els àtoms estan fets, ara anem a l'institut un moment, tu ho tens molt fresc, doncs els àtoms tenen en el seu interior tenen protons i neutrons, que és el que forma el nucli, i electrons giren, no? Això és un àtom normal. Però com que hem vist que la natura comprimeix, pressiona d'una manera extrema en el moment de crear un estel de neutrons, ni els àtoms no poden aguantar aquesta pressió, aquest pes
aquest
tan enorme.
Pes, clar.
I el que fan els electrons, pobrets meus, col·lapsen contra el nucli de l'àtom. És a dir, ells voldrien aguantar el pes, i de fet és el que aguanta el pes. Nosaltres tenim estructura, jo no m'estic enfonsant a la cadira, jo no puc travessar aquesta taula amb els meus dits, no perquè toqui la taula, jo no l'arribo mai a tocar.
Que bo,
sinó
Joan
perquè
Anton.
Els electrons dels àtoms del meu dit i els electrons dels àtoms de la taula es repel·leixen, tenen càrrega negativa, i aquesta sensació que jo tinc d'estar tocant, en realitat no estic tocant. Val? Els electrons, per tant, és el que suporta tot el que nosaltres veiem. Aquesta pressió que tenen els electrons de dir no passaràs, no? Resistint, però aquí no poden resistir. Cauen contra el nucli de l'àtom. I què passa? Que protons que hi havia en el nucli més electrons que cauen és igual a neutrons. De manera que n'anomenem estels de neutrons perquè pensàvem que tota la composició d'aquests objectes estaria feta només de neutrons, perquè és el que queda quan tu comprimeixes. Han desaparegut els àtoms, només queden partícules, i aquestes partícules serien totes elles neutrons. Avui sabem que això no és del tot així. Avui sabem, de fet, deduïm que hi ha d'haver-hi partícules exòtiques, que no sabem exactament quines són, hi ha d'haver molts neutrons, sí, però no només neutrons, no seria fet pur de neutrons, i serien uns laboratoris de la natura on hi podria haver partícules exòtiques, vol dir que partícules que potser no hauríem encara nosaltres descobert els nostres acceleradors de partícules, que podrien formar part també dels estels de neutrons. In
images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Fault me under like a restless wind inside.
Joan Antoni, quan es va descobrir aquesta meravella?
Doncs mira, els van predir...
Qui el va descobrir?
Els van predir Bade i Zwicky, que eren dos astrònoms. Zwicky, els dos eren nacionalitats nord-americans, però Zwicky tenia un passat, diríem, europeu, de família, crec que era de Bulgària i de Suïssa, si no recordo malament, i s'havien nacionalitzat nord-americà, i ells a la dècada dels 30 van predir que existirien aquests objectes. T'haig de dir que un dia, bueno, Zwicky, que és aquest que et deia, Fritz Zwicky, era un tio increïble.
Ah, sí?
Sí, amenaçava els seus companys, era un tio d'un caràcter insuportable, molt agressiu.
Ah, sí?
Era un geni i, a més, agressiu, de manera que Bade, que és aquest col·lega, Walter Bade, que era aquest col·lega en què treballava Zwicky a començaments de la dècada dels 30 i que van predir l'existència de neutrons, més d'un cop es va negar a treballar amb ell per les amenaces personals que Zwicky feia. Era molt agressiu amb tothom, tenia un caràcter brutal. Hi havia gent que directament s'havia negat a treballar amb ell, directament, astrònoms.
Però clar, era molt bo.
Boníssim.
Era brillant.
Brillant, però brillant, perquè no només va fer això, que un dia en parlarem, de la matèria fosca. Ell va ser un dels primers que va dir que creia que allà a l'univers havia d'haver-hi una matèria que no coneixíem, que em va anomenar fosca. Ell parlava l'alemany també, perquè venia d'origen a suís, si no recordo malament, sí. I ho va anomenar dunkel, que en alemany és fosca, i ell va crear la idea de que hi havia d'haver la matèria fosca. Aquest tio era un geni, i va estudiar molt les supernoves. Va ser especialista en estudiar supernoves, només que el traïa aquest caràcter que feia que explotés com una supernova a la mínima.
Aquest tio no podia, o sigui, no podia treballar en equip.
No. De fet, ja et dic, va haver científics que es van negar a treballar amb ell. Va arribar, això et dic, a amenaçar físicament a gent, i després utilitzava paraules que diríem avui un científic no utilitzaria. O, bueno, sí que utilitzar-se a la vida privada, però no quan comuniquem, són paraules gruixudes.
Ah, sí?
Sí, era una persona, però al mateix moment un geni tremendo. Ells van predir que existien...
Dues cares d'una moneda, no?
Que existien els estels de neutrons. I finalment això va venir el descobriment quan...
Quan va ser el primer...
Mira, la nebulosa, hi ha una nebulosa, que això també li interessarà a la Vanessa, perquè aquesta nebulosa es pot veure amb telescopis d'aficionat, que és la nebulosa del cranc, que és una nebulosa que és el que queda com si fos el fum de l'explosió d'una supernova, d'un estel d'aquests massius.
Sí.
Que, per cert, els observadors xinesos van observar en el cel, crec que era l'any, espera que ho tinc apuntat, l'any 1055, anava a dir, no, és el 1054, els observadors xinesos van veure en el cel que apareixia un estel en un lloc on no hi havia res abans, que era l'explosió de la supernova. Val? Curiosament, aquest estel es va veure durant setmanes brillant moltíssim, i segurament de dia igual també es devia veure. Curiosament, Mercè, no hi ha cap registre documentat dels europeus sobre aquest fenomen. Què vol dir això?
Què vol dir això?
Que els europeus estaven preocupats en matar-nos. Diguem, en el noble art de la guerra. Yeah. I els xinesos...
Que estaven a parar altres miraven coses...
Miraven el cel i van documentar aquesta explosió. Doncs bé, aquesta explosió va generar aquesta nebulosa, un núvol de gas, que sí, és la nebulosa del cranc, i dins hi ha un estel de neutrons que va néixer a l'explosió de la supernova, que emet feixos potents de radiació, que són els que hem descobert, i això va ser el gran descobriment que va confirmar que, efectivament, aquests objectes que Bade i Zwicky havien predit, que són els estels de neutrons, doncs existeixen.
Jo ara estava pensant, Joan Anton, si jo ara et fes dir... Ara em diràs, ara què pregunta la Mercè. Però quin és el descobriment que t'hagués agradat fer a tu?
A mi?
Sí.
No acabaríem. Clar, però, no,
però
no pots fer aquesta pregunta.
El primer
no ho
que
sé,
et ve al cap?
No ho sé. No, per exemple, tot el relacionat amb l'expansió de l'univers, és a dir, el que va fer Hubble quan va descobrir que l'univers s'expandia.
Sí.
Ai, no ho sé. És que n'hi ha tants, però no només en astronomia, en moltes coses. Pasteur, el que dèiem abans, Galileu, Newton, quan el tio diu, hosti, crec que entenc com funciona la natura i escriu el seu llibre Principia, no? on diu com funciona la gravetat. Uah, és que no acabaríem. Però diríem, des del punt de vista de l'astronomia, n'hi ha molts, perquè és un tema que ens fascina i és molt fàcil que els descobriments d'astronomia transcendeixin, emocionin, impactin a la gent, perquè estem parlant de coses molt grosses, de coses que se'ns escapa des del punt de vista del nostre enteniment i de la nostra quotidianitat, que altres descobriments, sent també molt importants, sembla com si els tinguem més assumits.
I escolta, va, ja acabo amb les preguntes d'avui curioses de mena. Aquell descobriment que t'agradaria fer, que encara no s'hagi descobert?
A veure, jo no faré cap descobriment, això ha de quedar molt clar. Perdona, sí, constantment estem descobrint a la vida, no? Però diríem, des del punt de vista del que tu preguntes, no faré cap descobriment. Jo no em dedico a investigar i si m'hi dediqués jo seria més aviat mediocre.
Això, Vanessa.
Sí, des del punt de vista de la investigació. Tothom té les seves cosetes. Llavors, sí. Per mi, el descobriment,
quin seria?
La vida fora de la Terra. Aquest és el descobriment, el gran descobriment. I aquí hi ha les dues vessants que algun cop n'hem parlat, però que potser li dedicarem un altre capítol per entrar més en detall, que és la cerca de vida bàsica fora de la Terra, microorganismes, seria el primer cop que descobríem vida fora de la Terra, que això podríem estar entre 10 i 15 anys d'aquest descobriment, en una mica de sort, i, per altra banda, el descobriment de civilitzacions, descobrir que no hem estat sols en aquest univers, des del punt de vista de la vida intel·ligent. Bueno, no sé si dir vida intel·ligent perquè potser ells no ens catalogarien així a nosaltres, però ja ens entenem, vale? De civilitzacions avançades a l'univers.
Sí.
I això sí que seria el premi gros, i això no sabem quan pot passar, però podria passar en qualsevol moment. Podríem rebre un senyal, com a la pel·lícula Contact, no? Podríem rebre un senyal que ens digués que no hem estat sols.
Jo ara estava pensant, Joan Anton, perquè és que ara no em vindrà al cap, te'n recordes que va venir la Núria Hart, diria, explicant-ho aquí al programa, que van anar a un grup de catalanes.
Hipàtia. Ara se'n va, d'aquí uns mesos, se'n va Hipàtia 2. És a dir, això heu d'estar-hi també pendents.
També pendents, eh?
Sí, es va fer Hipàtia 1, la primera missió femenina catalana a una base anàloga. En diem base anàloga perquè, òbviament, no és a Mart, és el desert de Utah, però és una base muntada per la Mars Society allà i practiquen, fan com seria viure a les futures bases marcianes.
Correcte.
Va ser la primera vegada que hi va anar a la Hart, però també
amb la Mariona,
Badena, sí. Bueno, amb la Carragonejo, bueno, amb moltes noies. I ara han preparat ja Hipàtia 2. Han reclutat la nova tripulació femenina catalana, que se n'anirà, ara no recordo, però crec que és el febrer, és a dir, queda molt poquet.
Que hem d'estar, doncs,
ha passat dues setmanes també a la missió,
que
a la base.
Que recreen tal qual com si estiguessin
a
Mart.
Sí, però no es pot recrear mai, perquè diríem, Mart és Mart, no pot simular com és Mart, des del punt de vista, per exemple, de la gravetat, no? Però sí que els procediments que elles utilitzen sí que ho simulen. Per exemple, tenen restringit l'ús de l'aigua com un recurs escàs, han de veure què li dediquen a l'aigua, només es poden comunicar durant unes hores al dia amb l'exterior, sempre que surten a l'exterior ho han de fer amb els vestits especials posats, i per tant, seguint tota una sèrie de processos, conreuen els seus vegetals en allà. En fi, s'intenta simular tot el que es pot, com seria viure en una base futura de Mart.
T'agradaria ara això? Sí, que ja t'agradaria anar-hi,
no,
també.
No, perdona, no? A la base anàloga sí. A Mart no especialment. No, el que sí que m'hagués sortir fora, a l'òrbita de la Terra, veure la Terra des de fora i tornar. Anar a Mart especialment no. T'hagués dit fa anys que sí, però cada cop aprecio més la vida aquí a la Terra.
Rematem els estels de neutrons, Joan Anton, perquè entenc
que... Com els vols rematar?
Això m'ho has de dir.
Abans que et rematin ells.
No em facis riure, que si no tusso. Amb aquests laboratoris extrems, no? Gairebé són.
Sí, en diem que són laboratoris extrems perquè, et deia, segurament existeixen a la seva composició partícules exòtiques que no sabríem quines són. I això és fascinant des del punt de vista de que és com un laboratori que la natura ens ha muntat allà, que ens diu, mireu què sóc capaç de fer. Clar, som molt lluny, no hi podem anar a estudiar-los, però sí que podem intentar deduir en remot les propietats d'aquests estels de neutrons, i tal com anem deduint més i més propietats, potser anirem entenent millor la natura, anirem entenent millor com funcionen les partícules subatòmiques, que aquí tenim també encara molts dubtes. I això és un camp obert a l'estudi dels estels de neutrons en remot. Torno a dir, no hi podem anar, estan molt lluny, trigaríem no sé, milions d'anys segurament en la tecnologia que tenim ara, arribar al més pròxim.
Sí.
Per tant, no es tracta d'anar-hi, es tracta d'observant-los cada cop millor des d'aquí, deduir les seves propietats, i això ens pot ajudar a deduir millor com funciona la natura a petita escala.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
De res, un plaer com sempre.
Déu-n'hi-do. Anava a preguntar per la COP29, però dic que és igual, ja ho preguntaré.
Això no hauríem de dedicar, això més val que en parlem amb més detall, perquè...
Déu-n'hi-do, Joan Anton.
Ens preocupa, o ens hauria de preocupar més del que... I no hauríem de parlar més del que en parlem. Mm-hmm. No estem fent els deures. Les Nacions Unides ha publicat com cada any el darrer informe, no sé qui se'l mira, però cada any es publica un informe fet per científics, es diu l'IPCC, i és devastador. Però només cal que llegeix, és que no hi ha dubte del que està passant i de qui és el responsable i què s'hauria de fer, però no ens hi posem. Jo entenc que s'han de protegir llocs de treball i que s'han de protegir status quo econòmics, jo ho entenc, però... No podem no fer res, perquè si no tenim una enorme responsabilitat els que habitem aquest planeta. Una enorme responsabilitat, que és com a mínim deixar-ho tal com nosaltres, si no millor, però com a mínim tal com nosaltres ho vam agafar i no anem per aquest camí. I això ho hauran de fer els que venen després, no? Que ens recordaran com una generació que vam estar bloquejats per interessos econòmics,
per
interessos
polítics...
És que és això, polítics.
És que estem bloquejats. O sigui, és una mica aquesta percepció.
Bàsicament, al final és el tema econòmic, que és això, hem de preservar llocs de treball, indústries, maneres de viure, no? I a més, resulta que és que hem d'ajudar els països que s'estan desenvolupant, perquè nosaltres hem fet el que ens dona la gana mentre ens hem estat desenvolupant, revolucions industrials, etc. I ara resulta que sí, ara anem de guais, no? Perquè som ecologistes i som verds i tal. I ara els hi demanem aquests esforços a països que prou feina tenen en alimentar a la seva població. I aquí hem de rascar la butxaca. Aquests que ara anem de guais, doncs ens hem de rascar la butxaca. I ara vaig a ser molt dur. Sortim al carrer i preguntem quanta gent estaria disposada a pagar una mica, posar un euro o dos euros de la seva butxaca per ajudar a lluitar contra l'emergència climàtica amb els països pobres. A veure quants trobem. En trobem molts que sí, però crec que en trobem molts que no. I aquest és un problema greu, perquè és un problema que ens afecta a tots. No afecta només a un país, ens afecta a tots. Alguns ho patiran més. Lamentablement, els que més ho patiran, com sempre, són els més pobres. Com sempre. Perquè no es podran protegir. Nosaltres podrem desenvolupar estratègies per protegir-nos de l'emergència climàtica, de la pujada dels oceans, doncs si cal, construïm una mica més enrere, i si cal, posarem, no sé, murs, o farem el que sigui. Però hi ha països que no podran fer-ho perquè no tenen els recursos per fer-ho. I la lluita contra la desertització i la fam al món, doncs hi haurà països que no tenen els recursos per suportar aquesta pressió afegida que és l'emergència climàtica. En fi, que em podríem parlar molt, jo ara m'he anat,
però
considero
també
gravíssim el tema.
Sí, s'havia de mencionar. Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
De debò, un plaer.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.